sobretot per a joves i dones. Ho explica Llorenç Ferrer, president de Fons Menorquí de Cooperació.
Aquests projectes han canviat la vida de moltes persones, han millorat les seves condicions de vida i els hi donen opcions de futur aquí en el seu poble i en el seu país, a Senegal.
Hem arribat a les 10 i 4 minuts. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Diuen que cada gota compta, com també cada gra. Una platja o un desert no és més que la suma de milions de grans d'arena. I cadascun d'aquests grans, observats de ben a prop al microscopi, és la suma de trossets mil·limètrics de roques mil·lenàries i de closques d'animals. Cada gra compta, i això destaca la importància de l'esforç individual, però també la veritat de que la suma de petites accions pot generar un gran impacte. Avui hem triat una paraula que ens remata quelcom petit, però capaç d'explosionar en tots els sentits. Gra. Penseu, per exemple, en el fruit dels cereals, com el blat, l'ordi, el sègol, la civada. També en les llavors petites, de les quals creixen després grans plantes, això sí, quan tenen les condicions òptimes. Penseu en les partícules de minerals de què xerràvem en començar i que construeixen grans deserts i hermoses platges. Però gra també és aquesta petita lesió cutània que erupciona la nostra pell i que per instint intentam eliminar o explotar, que és el verb que solen fer servir. Millor no fer-ho, eh? Hem xerrat amb una dermatòloga, ara tot d'una l'escoltarem, però abans tornarem al gra de la farina en què es fa el pa o les panades, ara que n'és el temps. Ens esperen Xavier Moratinos, productor de blat xeixa i comercialitzador de farina a través de BlatNut. Ja, ja... Xavier Moratinos, benvingut a Entre avui i demà d'IB3 Ràdio, com estàs?
Bé, 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 gràcies.
Si tu mires un grapat de gra, què hi veus?
Jo hi veig grans de blat. Mm. Hi veig una llavor, hi veig un passat i hi veig un futur. O sigui, els grans de blat, sobretot de blat antic, es dirien la concentració de tot un esforç per mantenir una alimentació, per millorar una planta, per millorar la farina i, en el final, per millorar la qualitat de vida.
Tot això, i el que vosaltres feis és produir blat de xeixa, ara deies aquest blat antic. El podem explicar així? És un blat com a primigeni?
És un blat, o sigui, és la xeixa i altres blats antics, com el blat barba, el blat mort, el blat mollà, són blats, uns més antics que altres, xerren de que va venir, la varen dues romans, vull dir que és un blat, si és cert, perquè clar, tot això és mal de confirmar, però són blats molt, molt antics, que han sofert un procés d'adaptació en el nostre clima, en el nostre sol, i un procés de millora i de molt d'esforç. I són blats que, de qualque manera, estan més adaptats al nostre organisme, perquè no interessa tant la part, diríem, estètica, sinó més la part... quan fas un pa i deies que sigui bo i no que sigui gros i guapo.
Ja, per tant.
I genèticament això... tampoc han estat tractats. Vale. Vull dir que això també és important.
Ara me fas pensar en aquestes tomàtiques tan lluentes però que no tenen gust a tomàtica, no? Les pomes, per exemple, també, sí, que brillen però no tenen gust a poma, no?
Efectivament.
I si mos haguessis de descriure un blat, una llavor d'un gra, una llavor de blat de xeixa, com és més lletja que la seva companya... de blat més habitual?
És diferent. A lo millor no és tan redona, no és tan plena. Grossa o petita, això depèn de lo que forci la planta. I jo crec que la diferència entre l'agricultura convencional i l'agricultura, diríem, més abans de la revolució verda i que nosaltres intentem mantenir, és una agricultura més que respecta el ritme de la terra i, sobretot, la continuïtat. I, per tant, els grans segurament serien iguals si nosaltres les forçàssim, de qualque manera, iguals de grossos. Però bé, com que feim aquesta agricultura, per jo és més guapo un gra de blat de xeixa que un gra d'aquests inflats que pareix que queda esclatat.
Estic segur. Segador, bon segador, quantes garbes has segades. 7 o 8 nessa falcada, son no arriba. Se te demanen sempre, Xavier, però per què aquest projecte de blat net, com vos hi embarcau?
Clar, jo des gra faig farina. I la farina és blanca, però si és gra no és net a nivell no només de química, sinó d'altres llavors que no siguin de gra de blat, la farina no és així com toca, encara que ho presqui. I és un poc, diríem, una corolla, no? De dir, el blat ha de ser net de químics, ha de ser net d'altres impureses, sobretot per anar un poc en contra d'aquesta voràgine de fer més via, de fer-ho tot més gros, més guapo, i anar més a la qualitat. El blat net, de qualque manera, vol condensar aquesta idea. No?
Però això és un repte afegit, no?, a les dificultats del sector primari, a més de la dificultat també vos fa diferents i també vos fa destacar.
Sí. O sigui, és una dificultat, però que també mos obri a un consumidor cada vegada més conscient d'aquesta necessitat. I pens que a lo millor sí que és veritat que l'administració hi podria fer més. Vull dir, així com invertim en armament, invertíssim en aquests recursos, crec que la cosa podria ser molt diferent. És veritat que el camp té dificultats, és veritat que necessita ajuda, i amb ecològic, i amb blats antics, i llavors nostres, i d'ahir. Però que, a més, és una inversió de futur, això. O sigui, tu imagina't ara aquests senyors que posen arancels o que prohibeixen exportar segons quines coses, que prohibissin o que restringissin les llavors, aquestes tan modernes. Vull dir, seria un atac per afrontar la nostra sobirania alimentària. Vull dir, és que... I les nostres llavors estan per damunt tot això. Vull dir, jo fa 25 anys que som la mateixa llavor, no he de pagar cap royalty a ningú. Per tant, te dona seguretat a la llarga.
hi ha més consciència i, com dius, te dona seguretat a la llarga, però també jo crec que no havíem vist mai tantes intoleràncies alimentàries i en el gluten, etc.
Correcte.
Que també ve d'aquí, no? D'aquestes modificacions i d'aquesta mala qualitat d'allò que menjam, no?
Sí. Això cada vegada surt més. I aposta crec que cada vegada la gent està més convençuda de que l'alimentació és una cosa molt important i que té... Ara mateix és perquè té un valor afegit a nivell econòmic que l'has de... Però clar que si això s'estén, realment se pot equilibrar aquest sobrecost que té. No? Vull dir, no. Jo sempre he estat partidari de que els preus siguin el més racionals possible. Vull dir, no han d'aprofitar això per treure un rendiment extra que diguis, no, és que... No, tothom ha de poder menjar bé.
I en quin moment mos trobam ara des conreu?
Sí, mira, és un any bo, un guany, per això hi haurà una bona anyada. És vera que desembre, gener, per desembre ja hauria d'estar sembrat tot, i en guany va ser difícil, sobretot en el pla. No plovia molt, però cada setmana, cada 10 dies, te feia aquell 10 litres i no te deixava entrar a la terra. Mm. I de qualque manera això va retrasar una mica. Se va sembrar una mica més tard del que era recomanable, però es camp és així i senyada de moment ha pres bé.
Molt bé, molt bé. I de res, avui volíem conèixer un poc més la feina que feis de blat nat, aquest blat i farina de cultiu ecològic a partir de la paraula gra, i això per molta salut alimentària i molta sobirania alimentària que fa falta. Gràcies, Xavier.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Què?
Li vas hablar a Nicole?
Jo què sé, Andy.
¿Tu familia bien?
Papá!
Yo tengo escalera. ¡Qué hijo de puta!
Que sea la última vez que me haces venir al liceo por estas cosas.
Aquest és el tràiler de la pel·lícula uruguaiana Acne, de 2008, nominada la millor pel·lícula estrangera de parla hispana en els Premis Goya de 2009. Dirigida per Federico Beiroj, conta la història de Rafael, un adolescent de 13 anys, que vol intentar besar la lota que li agrada mentre lidia amb la seva timidesa, els canvis típics de la pubertat i amb una cara plena de grans. Nosaltres hem xerrat a la doctora Jimena Rodríguez, especialista en dermatologia a Juaneda Hospitales.
Si hablamos en términos de la adolescencia, es una de las enfermedades más comunes dermatológicas en los adolescentes, con más del 85% de los adolescentes que tienen granos, y esto es por los cambios hormonales presentes en esta época. Si ya el acné se prolonga por encima de los 25 años, sobre todo en mujeres, ya hablamos de un acné de la mujer adulta. Por ejemplo, en el acné de la mujer adulta, pues aunque se puedan tener los niveles hormonales adecuados, a nivel del receptor celular sí que hay una hiperactivación. O sea, la misma hormona actúa de una forma mucho más intensa en este receptor, pues aumentando la producción de sebo y todas las consecuencias que nos trae el acné. Luego también hay que descartar otras patologías, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico.
Li hem demanat a la doctora Jimena Rodríguez que hi ha de genètica i que d'hàbit a l'aparició de l'acné.
Se ha visto que pues los adolescentes de padres que han tenido sobre todo acné grave tienen más riesgo de también tener acné grave en su adolescencia. Sobre todo también si está implicada la espalda, ya tiene un mayor nivel de gravedad. Entonces sí que hay una relación entre lo que ha ocurrido en los padres y en los niños. Prevenir el acné, no se puede prevenir el acné porque que sobre todo hay una implicación hormonal, ¿no? Luego las dietas, el llevar una vida sana y tal, todo nos va a sumar a la hora del control del acné. Ahora se sabe que las dietas que evitan el consumo o lo disminuyen mucho de alimentos que tipo la bollería industrial, los ultraprocesados o que tienen muchos azúcares simples o los lácteos, en muchos pacientes las lesiones hacen que sean más inflamatorias. Entonces, si podemos evitar ese tipo de alimentos, el control del acné también va a ser más adecuado y vamos a prevenir más inflamación, que la inflamación es lo que nos lleva al final a tener las cicatrices. Todo esto es complementario, obviamente, al tratamiento médico, ¿no? El tratamiento central sería de la mano del dermatólogo y luego estas ayudas, estos complementos como la limpieza facial, el uso de determinadas cremas o geles y la dieta y todo esto, complementar para que sea un tratamiento más integral.
¿Quins serien els tractaments habituals per tractar l'acné, doctora?
Tenemos tratamientos tópicos, cremas, también tenemos tratamientos orales, tipo antibióticos, y en última instancia recurrimos a la isotretinoína oral, que es un retinoide que solemos usar en estos casos, en casos de acné graves o resistentes a los tratamientos habituales, que suelen dejar pues cicatrices y que eso es lo último que queremos que ocurra.
I imaginant que quan avança tractin aquests punts negres de que ens parla la doctora Jimena Rodríguez, molt millor, no?
Si hay un buen diagnóstico temprano y se ponen los tratamientos que se necesitan en ese momento, lo podríamos tal vez no evitar que progrese, pero sí en una menor gravedad.
Anem a tombar algun mite, doctora, d'aquests que solen arribar a la seva consulta.
Yo creo que lo que más escucho en consulta es que se piensa que es un problema de limpieza. Se lava la cara, se lava mucho, es tal, y le siguen saliendo granos. Es que no es un problema de limpieza. Es un problema multifactorial, el acné sobre todo. Tiene muchos factores por los que aparecen, pues el hormonal, la hiperkeratinización de la piel, pues las bacterias que forman parte de la flora cutánea, ¿no? La inflamación. Entonces, sobre todo lo escucho eso en la consulta, que se piensa que es porque alguien no se lava la cara bien.
Des d'aquí li donem les gràcies a la doctora Jimena Rodríguez, especialista en dermatologia a Juaneda Hospitales. Si l'acné no es pot evitar, sí que es pot tractar, i quan abans, millor, com ja heu sentit.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és actualitat.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu unes tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé. Aquí.
Molt bé.
Rodejat de gra.
Ja veig. Gràcies, paraula del capítol d'avui. Te tornem a recuperar els dimecres i els dilluns, perquè divendres ho hem de recordar que estrenam la segona temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, amb un títol que és La xarxa de vidre. Així que atenció, heu d'estar tots ben pendents de divendres sant, que estrenàvem la radionovel·la en format podcast, i divendres en format podcast, i el següent farem un especial d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Però bé, no m'enroll, gràcies a paraula, i venim a xerrar de cinema. Per quina començam, Toni?
Començam per un gra que pareix inofensiu, però que en realitat ho posa tot en dubte.
I took nature and science, and I synthesized.
Aquí el gra és llavor, però la llavor no de sembrar, sinó la llavor alimentària, com a l'inici de tot l'aliment del món. És curiós perquè no té res a veure amb les llavors com els coneixem, però sí que en s'ha sentit. Si miram la definició de gra, pues té aquest punt de llavor, i la llavor, al final, és el que fa créixer. Aquesta pel·lícula se diu Okja, una pel·lícula estranya, dirigida per Bong Joon-ho l'any 2017, amb Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal i Paul Dano, i una joveníssima Ahn Heo-young. És curiós perquè és història d'una nina que creix tota sa vida amb un porc gigant, una espècie de porc gigant anomenat Okja, que és el seu amic i és el seu company d'aventures, viuen a una granja, i de sobte una empresa li reclama aquest porc gigant per convertir-lo en aliment industrialitzat. És curiós perquè és allò que plantam i consumim se converteix en un dilema moral, no? Perquè el gra no és natura, se converteix en un negoci, i la pel·lícula és fantàstica, és una espècie d'aventura lúdica i trepidant que deixa clar que és un missatge ecologista molt en contra del maltractament animal a la indústria alimentària. És trepidant, és commovedora. Sí que és vera que no és el millor Bong Joon-ho, però te recorda per què el coreà està entre els grans directors de cinema. I sobretot veure Tilda Swinton fent de dolenta, dolentíssima. A mi és que m'encanta, o sigui, m'apareix meravellós. Després de veure-la al Quitanieves, Snowpiercer, que ja va utilitzar, el mateix director ja va utilitzar ella per fer de dolenta, en aquesta està trepidant. És una història... O sigui, cinema familiar, però té un punt molt, molt... T'arriba a posar molt nerviós, però arribes a adorar aquell porc gigant, que és com, no sé, com una espècie d'hipopòtamo molt xulo, molt adorable, com muy blandito.
Molt bé. I aquí tenim Okja, que veig que se va estrenar directament a Netflix, no?
Sí, és una pel·lícula de Netflix, se va estrenar al Festival de Cannes, mm-hmm. no li varen donar cap premi perquè això que era la primera pel·lícula de Netflix que s'estrenava en el Festival de Cannes i ja saben que és el jurat d'aquests festivals tan, tan densos i tan, tan diguéssim, tan tradicionals de cinema no accepten segons quins canvis i a més Netflix en aquest cas va utilitzar molta postproducció, hi ha molt de treball d'ordinador, de fet l'animal no existeix, o sigui se l'han inventat per ordinador i els actors feien feina així que pensant, imaginant que tenien a davant un animal gigant, que en realitat no tenien res.
Bueno, per això passa les millors pel·lícules.
Ja, però vull dir que ja saben que en el Festival de Cannes aquestes coses no acaben de xocar gaire.
Val. Anem a la segona, vinga.
I del conflicte global passam en el gra, aquí sí, com a llavor de sa terra, i a més hi posarem una història d'amor.
Usted no se ha visto a través de los ojos de un hombre. Es como perder el sentido. Deseo profundamente protegerla el resto de su vida. No voy a mentir solo para complacerla. Eso se lo aseguro.
For when your time it is past and gone,
ay. Jo he de dir que estic profundament enamorat de Carey Mulligan, no lo puedo negar. Així que sobre grans en el sentit més agrícola de sa paraula havia de dur Lejos del mundanal ruido. Dirigida per Thomas Vinterberg, que l'any 2015 que ja m'ho havia flipat a la caza, va fer brillar Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen i Tom Sturridge en una història d'amor basada en la novel·la de Thomas Hardy. És una pel·lícula que és vera que vol ser magnífica sobre sa possessió, sobre sa virtut, que no arriba en aquestes alçades de magnífica, però sí que convenç a tot aquell que la mira. És majestuosa, és noble, és serena i sap camuflar els batecs que té aquesta tragèdia, que no deixa de ser una tragèdia, expressant-los en petites pinzellades de sensibilitat i sobretot amb uns actors genials. És brutal com Carey Mulligan en aquesta pel·lícula aguanta el primeríssim primer planos. Quan li posen la càmera davant, que només li enfoquen la cara, i l'aguanta que dius, mare de Déu, qui... mare de Déu. És brutal. Bueno, a mi m'encanta. No lo puedo evitar.
No, vull prenem nota, Lejos del mundanal ruido, una excusa a partir de la paraula gra, i anant desgranant, venga, quina seria la següent?
El gra també pot ser la textura de la pel·lícula, no? Vull dir, quan les pel·lícules se roden en 8 mil·límetres, o en 16 mil·límetres, recordem que el cinema, així com el coneixem... el gran cinema té 35 mil·límetres. Aleshores, a mesura que vas baixant els mil·límetres de la pel·lícula, els punts en els que estan fetes aquelles fotografies que conformen la pel·lícula van tornant més grossos. Aleshores, és quan se diu aquí se veu el gra, no? Bueno, el gra també pot ser això, textura de pel·lícula, encara que sigui per discutir temes de lo més peculiars.
La primera estrella la manejaba el ejército imperial. A bordo solo había tropas imperiales, dignatarios, gente del imperio.
Básicamente.
Cuando la destruyen no hay problema, el mal recibe su castigo.
¿Y la segunda vez no?
La segunda vez ni siquiera habían terminado de construirla, todavía estaba en obras.
¿Y?
Que una obra de esa magnitud necesitaría muchos más hombres de los que el ejército imperial podía proporcionar. Seguro que tenían a profesionales independientes trabajando allí. Fontaneros, expertos en aluminio, montadores...
No solo imperialistas, ¿te refieres a eso?
Exacto. Para construirla rápido y sin llamar la atención, contrataron a cualquiera que estuviera disponible. ¿Crees que los soldados sabían instalar tuberías? Solo sabían matar con sus uniformes blancos.
Vale, contrataron a obreros autónomos. ¿Por qué te molesta tanto ese asunto?
Todos esos trabajadores inocentes estaban allí currando y murieron. En una guerra con la que no tenían nada que ver. Vale, escucha. Tú eres obrero y te voy a hacer un trabajo...
O sigui, com a discussió, és molt estranya. D'això, precisament aquest tipus de discussions són les que conformen Clerks, la pel·lícula de l'any 1994, rodada en 8 mil·límetres i és la primera pel·lícula de Kevin Smith, que és una locura absoluta sobre temes, els temes bàsicament que li interessaven a ell, o sigui, ses al·lotes, ses pel·lícules de Star Wars, ses pel·lícules friquis absolutes, música, drogues, alcohol, res més. O sigui, si història ets de dos joves empleats d'un súper de New Jersey, de ses afores de New Jersey, que se passen un dia festiu fent feina, i com que entren molt pocs clients, bàsicament xerren, i xerren de coses, pues això, tan absurdes com aquesta, que és millor, que passa en s'estrella de sa mort de sa segona pel·lícula del Retorno del Jedi? Com és possible que matin a tots aquells treballadors que estaven allà? No, això no està bé, no m'agrada. Ja està, no té res més. El que passa és que Kevin Smith mostra una inventiva total i un feeling natural per la pardaleria humana, bàsicament. Té un do fantàstic per escriure diàlegs estranys i quasi sempre, no sempre, però quasi sempre brillants. I ja que dic que tenia 23 anys, només quan va rodar aquesta pel·lícula, que els actors són quasi els seus amics, està rodada això en 8 mil·límetres, amb un gra enorme, bruta, amb un mal so, però és molt, molt, molt divertida. Molt divertida. Si no l'heu vista, Clerks, de l'any 1994.
Molt bé, puntadíssima. Gràcies a la paraula d'avui. Hem passat per la terra, per cinema, i ara a bon pegam.
I ara on anem, hem de parlar d'arena, no? Si parles de gra, has de parlar d'arena. És impepinat.
Me está pasando algo. Algo está despertando en mi mente, no puedo controlarlo.
¿Qué has visto?
Se avecina una cruzada.
Ai, l'univers d'Arrakis, el món de Dune. Se li va quedar petit a Denis Villeneuve per el 2021 començar amb una trilogia que acaba enguany. S'acaba d'estrenar, de fet, el tràiler de la part 3 d'aquesta Dune. Mos contarà la vida d'aquest planeta desert en Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Stellan Skarsgård, Javier Bardem, Jason Momoa, venga, noms allà, una carretonada. Bueno, és el que te passa quan fas una pel·lícula sobre Arrakis, sobre Dune, basada en la novel·la de Dune. Aquí cada gra d'arena és política, és religió, és poder, i no te queda més alternativa que rendir-te a la maquinària d'entreteniment, això sí, molt madura i perfectament conscient de si mateixa. És una pel·lícula molt culta, bueno, dues pel·lícules, ara veurem si la tercera acaba de rodonir aquesta gran trilogia, molt culta, una aventura que qüestiona la realitat i te convida a escapar-te per entrar en el seu món i quedar-te allà durant com a mínim 3 hores, que és el que duren cada una de ses pel·lícules. És absolutament apabullant en tots els aspectes. Visual, tècnic, interpretatiu, musical, sonor. Si teniu la possibilitat de veure-les en pantalla grossa, una altra vegada, ara quan s'estreni la darrera, supos que se reestrenaran les altres dues. Jo les dues primeres les he vistes a un IMAX, en pantalla IMAX, i vos puc assegurar que l'experiència és una cosa descomunal. És tremenda, tremenda.
Molt bé, i d'aquest Dune, o Dune, que diríem la majoria.
Exacte, Dune, el que passa és que, clar, queda millor dir Dune, bàsicament.
I que faim un bonus track relacionat amb arena.
Vinga, va, un bonus track relacionat amb gra d'arena, perquè, a més, no podem acabar si no és amb un entreteniment pur i dur. Ple d'arena, heavy metal i adrenalina. Moltíssima adrenalina.
En este páramo, yo soy el que huye de vivos y muertos.
¡Tienes que ayudarnos!
Un hombre con un solo instinto. Sobrevivir.
Yo seré quien os haga resurgir de las cenizas. ¡De este mundo!
¡Ah,
Vamos, motores!
El
rellito. Dali, motor, dali. Això és Mad Max, Fúria en la carretera, dirigida per George Miller l'any 2015, director de la saga original, que són tres pel·lícules, i aquesta és la quarta pel·lícula. Ja que dic que la següent no acaba de funcionar tant, però aquesta, en Tom Hardy i en Charlize Theron, és una locura de carrera cap a la destrucció. A més, és una pel·lícula que comença amb una gent que fuig cap a un destí en concret i te passes 45 minuts, quasi una hora de pel·lícula, corrents-os cap a un costat i quan arriben al final diuen «Ah, no, que havien de tornar enrere», i tornen enrere tot el camí. I ja està. O sigui, fin. No hi ha res més. Una pel·lícula que és una carrera d'anada i de tornada, de gent pegant-se i destruint-se els uns en els altres. Aquí, el gran d'arena, no són la quietud de Dune, sinó violència, tempesta, caos, és el món reduït a pols en moviment, que a més mos encanta. Jo ja que dic que a mi m'encanta, o sigui, no... Hi ha vegades que dius, no, avui necessito una cosa reflexiva, avui... No. Però el dia que dius, no, avui necessito branca, te poses una pel·li d'aquestes i quedes com... Ah, sí. Ja està. Molt bé.
I de pols i música.
Pols i música.
M'ho poses fàcil per dedicar-te una cançó com al final d'aquesta secció i abans de baixar barrera. Toni Camps.
Salut i cinema.
Looking for something we can rely on. There's got to be something better out there. Love and compassion, that day is coming. All else are castles built in the air.
De dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli, caris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café.
Sabem que és molt tòpic posar aquesta cançó quan xerres de cafè, que és on ara ens durà la paraula gra, però és que el senyor Juan Luis Guerra actuarà a Palma dia 10 de juliol i aquest dilluns s'ha llançat la prebenda, com fan els grans artistes, a més actuals. Un home que acumula Grammys i Grammys llatins, en actiu des de 1983 i que amb 68 anys comença una nova gira. L'any passat, en el Palau Sant Jordi de Barcelona replegà més de 17.000 espectadors i no en feim un gra massa quan deim que segur que serà un èxit també a Mallorca.
Sembra una llanura de batata i fresas, ojalá que llueva café.
Per cert, que tinc ganes de demanar-li a l'home que ens ajudarà a baixar barrera quants de cafès al dia podem prendre sense perdre els nervis. Atenció, cafeters.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
I avui ens ajuda Jesús Cortés, que és creador de Cafè i Mas, entre altres moltes coses. Jesús, com estàs? Benvingut.
Bona nit, Araceli. Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, beníssim. Amb ganes de baixar barrera i fer-ho amb tu. Si a tu t'he dit gra, que és la paraula de la qual hem estirat en el capítol d'avui, que t'he ben escap primer de tot, Jesús.
Per jo, gra, evidentment pensa en cafè, un gran de cafè.
Mm, sí, aquesta oloreta que fan, els grans de cafè, quan les acabes de moldre...
Total, quan obres la bossa, una bossa nova de cafè per a casa, és una meravella. Per jo, vamos, és com un poc la madrena de Prus, no? Me torna a records de la infància i m'agrada moltíssim.
Que bé. I de Cafè i Mas, avui és principalment una guia de cafeteries i moltes més coses que va impulsar, jo crec que fa bastants anys, no? Jesús Cortés, quan va començar aquesta història?
Sí, Cafè i Mas va néixer ara, aquest any, farà 20 anys.
Sí.
No, que és una borrada, vamos.
Sí, totalment, perquè a més era un moment en què no estàvem tan acostumats a fer servir internet i que l'empleava sobretot com un blog per parlar de cafè, no?
Correcte, exactament. Era el moment que varen néixer els blogs corporatius per a empreses. I per la meva feina vaig pensar en muntar un blog per saber millor com funcionava això, perquè això era abans de les xarxes socials i tot. Uh-huh. I a mi sempre m'ha agradat molt anar a cafeteries i tastar nous sitios i més. I vaig muntar això sense cap aspiració ni objectiu més que aprendre a muntar un blog.
sí, sí.
I bueno, ha anat evolucionant i aquí estem, 20 anys després.
I aquí és, i a més jo crec que ja és una marca de referència, en Jesús Cortés, que també està al capdavant d'artificers.net, fent molta feina i bona feina en màrqueting digital, i deies, bueno, així sabia jo com funcionava un blog, no?, i com segurament podia posicionar-se a web, etcètera, etcètera. I per què és cafè? Perquè era el que t'agradava en aquell moment?
Exactament, sí, com un interès, perquè entre els meus amics sempre he estat jo el que més sabia d'això, de hem d'anar a fer un cafè per la tarda o anar a berenar a qualque posto xulo, i sempre he tingut aquest interès i a mi me demanaven. I bueno, encara segueix sent així, no?
Sí, totalment.
Molta gent me demana, què ha obert el diumenge? O què dia festiu? Està obert algo? I bueno, això és el que faig ara, sobretot Instagram, però bueno, la web encara funciona i...
Molt bé. I
és una comunitat activa.
Sí, totalment. Cafè i Mas, sempre, efectivament, anem a fer un cafè, anem a prendre un cafè, quants de cafès prenem al llarg del dia? Jo deia que segurament tu amb aquests 20 anys hauràs après moltes coses de cafè. Quants cafès prens i quants són òptims? A veure, Jesús.
Bueno, pues varia un poc. Jo crec que en el dia 3 cafès al manco me faré. Alguns dies menys i alguns dies més. No? També depèn de pues, la feina que tingui o on me pilla. Perquè és vera que jo quasi a casa no prenc cafè. Mm. Quasi tots els cafès que prenc són fora de casa, a les bateries.
Val. I 3 va bé, no? Dic en general, podem prendre 3-4 cafès al dia que no mos passarà res, no?
Clar, això és molt personal i jo crec que és que hem d'escoltar els metges perquè cadascú l'afectarà més o manco. A mi, per exemple, hi ha un cafè que m'agrada moltíssim, que és el cold brew, que és una forma d'extreure el cafè en fred i queda molt suau de sabor i molt bo. Però a mi me puja la cafeïna molt, així. I no puc beure cold brew o aquesta forma de preparació. I veu, també m'he de diversificar, no? Si sé que pues, en una reunió prendre un cafè o després per la tarda tinc algo, ho pens, no vaig a lo loco.
Vale.
He de pensar-ho i és el que lo que aconsejo a la gent, no?
Molt bé.
Que s'escoltin i no facin burrades.
Exacte,
perquè, clar...
exacte, que al final coneixem el nostre cos. I crec que ja m'has contestat a lo que te volia demanar, càpsula italiana o filtre, que seria aquest cold brew, no? Filtre, no?
Sí, més o manco. Bé, jo soc més d'espresso, eh? Sí. Jo, així, de cada dia, de dia a dia, no soc un gran gourmet del cafè. A mi m'agrada disfrutar-ho i anar a un puesto que sigui guapo. I jo soc de cafè en llet, de tota la vida.
Molt bé.
Però, clar, pues m'agrada testar moltes coses i, per exemple, el cafè de filtre, per un moment especial, que ho pugui saborear bé, també m'agrada molt.
Molt bé. Xerres d'una trajectòria de 20 anys que té aquest cafè i Mas. Clar, fa 20 anys teníem els bars de tota la vida. Jo no sé si ara tenim cafeteries d'especialitat per damunt les nostres possibilitats, Jesús.
Bueno, és una bona pregunta. És vera que ha canviat molt el panorama. Quan jo vaig començar no existia el concepte aquest de cafeteria d'especialitat. Que jo compar molt per la gent que no conegui o que pensi que és un poc moda, un poc postureo. Jo comparo molt amb el món del vi. No? En el vi jo crec que tothom hem après a valorar millor el vi, aunque només sigui per preu, no? Que hem de refiar de si aquesta botella val 35, se suposa que és millor que aquest vi de taula més senzill de 4 euros, no? Pues en el cafè d'especialitat ha passat un poc el mateix. Són cafès seleccionats, amb molta cura, que venen d'un lloc determinat, que s'han cultivat d'una manera també determinada, i amb una traçabilitat superespecífica. Sí. Con lo que tenim a la tassa, quan arriba a la cafeteria, tenim una qualitat molt superior a d'un cafè comercial, com podem dir, un cafè de tota sa vida. Això no vol dir que el cafè de tota la vida ja no valgui per res, no? És igual que si jo me prenc una cervesa comercial o me prenc un vi comercial i no passa res, no? però sí que hem de ser conscients de que aquest cafè d'especialitat que ara podem gaudir en moltíssimes cafeteries de Silla no és només una moda. És algo que té una qualitat que hem de valorar i que hem d'apreciar.
Molt bé, interessant comparació. Mira, escolta aquesta cançó de Daniel Higiénico, que ja han duit un parell de vegades en aquest programa i que no mos cansant d'escoltar mai a Daniel Higiénico, però és que just aquest tros mos ha fet pensar en tu.
Respiro hondo, me relajo, preparado para la función. Dos cortaditos, uno corto de café, tres descafeinados con leche, uno de sobre y dos normal, dos cafés con mucho hielo, un bombón y un cappuccino, un café americano y un carajillo de coñac. Uno quiere leche tibia, otro a punto de quemar, el de al lado sin espuma, a su amiga le da igual. Tres cortados descafeinados, pero que sean Nescafé. Y pa' colmo un italiano va y me pide un irlandés.
Pobre camarero.
No, tenen molta paciència.
Molta paciència, sí, perquè abans era això, un cortado, un cafè, no? I ara, no, clar, cada vegada coneixem més per culpa de gent com en Jesús Cortés i, clar, som més exigents, no?
Clar, 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 no, i cadascun tenim la nostra manera de dir-li les coses, no? Tu demanes aquí a Mallorca pues, un tallat, que jo crec que això és més o menys universal, però a lo millor en una zona de Màlaga el tallat ho fan d'una altra manera. Doncs l'expectativa de cada client és un món. I aquí a Mallorca, que tenim tant de turisme, pues, de vegades hi ha conflictes a les cafeteries del que se demana i del que s'espera que li serveixin a un.
Totalment. I nosaltres ara li hem de demanar a en Jesús Cortés que avui ens ajudi a baixar barreres les dues preguntes típiques d'aquesta secció, no? Xafardeig, Jesús, però conta-mos què fas abans d'anar a dormir per intentar o procurar dormir millor.
Bé, no tinc jo moltes previsions. La veritat és que quan me'n vaig al llit, me dorm de seguida. Però sí que m'agrada bé, pues, anem a rentar les dents, anem a rentar-nos la cara i, si puc, llegir una miqueta d'un llibre i ja està, relaxadet a dormir.
Molt bé, beníssim, quina enveja. Escolta, i ara necessitem una cançó per anar baixant barrera fins demà. Quina mos proposes?
Vale, he pensat en Coffee and TV, sí, del grup Blur.
Perfecte, no? Per baixar a barrera després d'aquesta xerradeta. T'agraïm molt aquesta estona amb els oients d'Entre Avui i Demà i Vetres Ràdio. Jesús, i molta sort en tots els teus projectes.
No, moltíssimes gràcies a tu, Araceli.
Entre Avui i Demà, Araceli Bosch.